Ion Sindreu, columnista al Wall Street Journal. Bon dia, Ion.
Bon dia.
I l'enhorabona d'entrada, perquè ha estat pare fa molt poc el Ion, fa unes setmanes, el tenim de baixa, evidentment, però avui li vaig dir, escolta, parlem de criptomonedes, vols fer tu o busco algú altre? Va, no, intentaré que la criatura em doni 10 minuts de pau. Tot bé, Ion?
Sí, a més, total, com que estàs despert igualment, oi?
Sí, sí, sí. Tu i jo ens podem enviar whatsapps cada dia a les 4 del matí, si vols, que,
sí,
que tots
sí,
dos respondrem.
He de dir que cap a les 4:45 comença el meu torn de dormir una mica.
Ah.
Tot i que ja s'ha acabat, cap a les 8. O sigui que...
Sí, sí, ja ho tinc organitzat diferent. Bé, Ion, més enllà d'Eurovisió, et truquem perquè ets a Londres i vull que m'expliquis què està passant amb les criptomonedes, perquè la patacada, realment, no sé si és un precedent com el de Lehman Brothers, però això s'està esfondrant. El Bitcoin, he vist que en un any ha perdut el 50% del valor. I la magnitud de la tragèdia, no sé si s'ha acabat o això ha de remuntar.
Sí, de fet la gent està parlant molt de Lehman. Si mireu la mira d'aquest mercat de cripto, serien uns 2 bilions de dòlars, amb bilions amb B, i això no és tan diferent dels gairebé 3 bilions que hi havia el 2007, de tots aquests actius derivats d'hipoteques, les MBS, CDOs, totes aquestes sigles. I a més, també hi ha hagut un precedent important, que no és tant amb això del Bitcoin, no sé si tu has sentit a parlar dels stablecoins.
No.
Els stablecoins són la notícia aquesta setmana i són aquest altre mercat de cripto que ha anat creixent i s'ha convertit en una mena de monstre. De fet, totes aquestes donacions que s'han fet a Ucraïna amb criptomonedes, la gran majoria van ser amb un d'aquests stablecoins que es diu Tether. I el que és un stablecoin, bàsicament, per entendre'ns, és que tu compres una criptomoneda, però aquesta criptomoneda segueix valent un dòlar. Mm-hmm. No? Llavors tu compres un Tether, però et garanteixen que aquesta criptomoneda, si tu la vens, doncs tornes per cada una, et donen un dòlar i que, per tant, tu no estàs arriscant els diners, no? No és com el Bitcoin, que tu pots guanyar grans quantitats de diners, però també en pots perdre, en teoria. El que passa és que, com algú es pot imaginar, aquí també darrere hi ha un risc gegantí. La primera pregunta és per què, si tu vols seguir lligat al dòlar, per què voldries comprar una criptomoneda? Que és una gran pregunta. La resposta sembla ser que hi ha molta gent que vol tenir cripto sense tenir-ne i hi ha molta gent que vol entrar i sortir d'aquestes criptomonedes més fàcilment, no? Sense sortir una mica d'aquest ecosistema, i per tant es fica en aquesta mena d'enginyeria financera. Això és el que passa una mica amb Tether, que el que bàsicament és el que allò aquí als Estats Units i al Regne Unit s'anomena un money market fund, que això és una terminologia complicada, però bàsicament vol dir que tu els hi dones calés i ells inverteixen aquests calés amb actius tècnicament segurs, de manera que quan tu doncs vols treure els teus dòlars, doncs te'ls poden vendre aquests actius segurs i retornar-t'ho. Per tant, és una mena de banc, però és una mica diferent, però és una mena com d'aquest fons de diners, no? I bé, com ja va passar amb Lehman, quan va començar el tema de Lehman Brothers, que hi havia aquests fons, però amb dòlars, perquè ens entenguem, que després invertien en aquests actius complicats, oi? Doncs el que està començant a passar aquí és que resulta que ara la gent vol treure, no, els seus diners d'aquesta mena de fons de criptomonedes i no et retornen exactament un dòlar, no? Et comencen a retornar 95 cèntims per cada dòlar. I, de fet, amb això, amb Tether, que encara, diguem, té els actius invertits, pel que sabem, tot i que aquí hi ha una mica d'obscuritat, en actius realment segurs. La diferència amb Lehman és que aquí sembla que no hi ha allò hipoteques trossejades, sinó que hi ha deute del govern, i tot i així t'estan tornant, o en certs moments t'han retornat 95 cèntims per cada dòlar. En el cas d'un altre stablecoin que s'ha fet molt popular, que és Terra, aquí ja el tema s'ha esfondrat totalment, perquè aquí el que hi havia era una sèrie de lunàtics, i ho dic perquè s'anomenaven a si mateix llunàtics, a més, que havien creat una mena d'estafa piramidal en què ells volien lligar aquesta divisa al dòlar sense tenir dòlars, que això, o has de ser un geni incomprès o bàsicament el que estàs creant és una mena d'estafa, i això és el que doncs s'ha vist aquesta setmana, i per tant tota aquesta gent que havia posat calés en aquí doncs s'ha quedat enganxada. Recordem que
parlant
això és diferent.
Sí. Parlant de llunàtics, parlem de Luna, que és aquesta altra criptomoneda que directament ha perdut tot el seu valor, crec.
Sí, sí, és a dir, la manera com això va funcionar és van dir, bueno, és que això de que tu, no, jo et doni criptomonedes i llavors tu me'ls inverteixis en dòlars, clar, deien, home, però això no acaba de tenir gaire sentit, perquè el que volíem era escapar, no?, del dòlar i de l'euro i de totes aquestes monedes emeses pels governs. Llavors el que van dir és, no, això ho solucionarem sent més llestos que ningú i crearem una mena d'altra moneda, altra criptomoneda que es diu Luna, que llavors el que farà és que aquesta moneda que es diu Luna garantirà que el Terra estigui vinculat al dòlar amb un algoritme complicadíssim que el que fa, bàsicament, és quan el preu d'aquest Terra baixa, no?, d'aquest dòlar, doncs llavors es crea més d'aquests altres lunes, llavors amb aquests lunes se't paga el teu dòlar. I si passés al revés, no?, i el Terra pugés més amunt del dòlar, doncs es fa el contrari, no?, es destrueix moneda perquè hi hagi, en principi, menys oferta i, per tant, en teoria, el preu d'aquestes criptomonedes doncs es mantindria igual al dòlar. Com qualsevol persona amb dos dits a front es pot imaginar, vincular una criptomoneda al dòlar sense involucrar-hi el dòlar d'alguna manera, és a dir, que jo et prometi que una cosa tindrà valor d'un dòlar sense jo tenir dòlars, això, diguem-ne, no hi ha genialitat mundial que ho permeti. I, per tant, doncs, tota la gent que havia posat diners en això, doncs, previsiblement aquesta setmana els ha perdut. I recordem que això és diferent que perdre diners en bitcoins, que més o menys la gent entén que és especulatiu. Aquí hi havia una promesa de que això se't retornaria un dòlar per cada cripto invertida i, doncs, alerta que no és així.
Per què ara aquest criptopànic?
Bé, jo crec que el criptopànic, de fet, és més general, no? Si vosaltres heu mirat els vostres... heu trucat al banc a veure com fan els vostres estalvis, haureu vist que no està anant gaire bé, no? El que està passant és que en els mercats en general hi ha un cert pànic perquè doncs, hi ha aquesta inflació generada de la pandèmia i també de la guerra ucraïna. Aquesta inflació, que tot i que jo segueixo pensant que és més aviat temporal, ha fet que a la Reserva Federal i altres bancs centrals de tot el món hagin començat a pujar tipus d'interès, ha fet baixar l'expectativa de beneficis i, per tant, doncs, les accions estan caient, els bons estan caient perquè van al revés que els tipus d'interès i aquesta mena de pànic en els mercats ha fet que altres actius també caiguin. I, de fet, aquí ve la gran diferència, jo crec, amb Lehman Brothers i, per tant, no tampoc ens hem d'espantar molt. El que va fer que Lehman Brothers es carregués el sistema monetari internacional és que la interconnexió amb l'economia real i amb les necessitats de liquiditat del sistema financer a l'ombra era enorme. Mentre que aquest món del cripto, és veritat que hi ha certa gent que quan no cau, com que inverteix en cripto i en accions, quan les accions cauen, doncs han de vendre per recuperar-se o per donar diners als clients i també han de vendre el cripto. Per tant, no els diferents actius estan connectats i quan es ven un es ven l'altre, però aquesta interconnexió és molt menor. Cripto segueix sent un mercat una mica, no?, allò a la seva bola, ple d'aquests llunàtics que fan les seves coses estranyes, i tot i que hi ha una certa interconnexió amb l'economia, doncs de moment no és molt gran, per tant potser encara sigui bo que estigui caient ara i no d'aquí 5 o 10 anys, quan aquesta interconnexió podria ser més elevada.
Realment, que si tu mires des de la barrera perquè cap dels tres teniu criptomonedes, fa gràcia, tal com ho explica l'Ion Sindreu, però si estàs palmant diners o inversions, suposo que... Digues, Jordi,
no, Maria. A mi em crida l'atenció, i estava llegint, veig que hi ha països, estats, que han adoptat les criptomonedes, i en vaig veure dos, com a mínim, El Salvador i la República Centreafricana. Jo no sé fins a quin punt un país que ja opta per això, no sé si és que ho fan substitució del patró dòlar o aviam si el John Sindreu ens pot aclarir una mica el tema aquest, que un estat ja hagi adoptat com a moneda les criptomonedes.
Sí, però bé, com tu dius, aquí el que passa és que doncs, hi ha una part de confiança, no?, en la pròpia moneda, primer, que ha de començar per aquí, no? És a dir, aquí el problema que hi ha de fons conceptualment és que el diner és fonamentalment una propietat de l'Estat. Perquè, diguem, tu pots molt bé dir que tu operes en el món de les criptomonedes, però quan arribes a final de mes has de pagar impostos, i els impostos els has de pagar amb la divisa que digui l'Estat. Clar, quan l'Estat és molt feble, Llavors, és veritat que les divises doncs, deixen de funcionar, no? I, per tant, hi ha inflacions, hiperinflacions, i, per tant, doncs, els governs poden no, recórrer al que els doni la gana, sigui el dòlar, sigui el cripto, o el que vulguin. Però aquí el problema és que tota aquesta gent, ells, evidentment, tenen tot el dret, no? Conceptual i teòric i filosòfic, a dir que ells preferirien doncs, una societat on el govern no tingui el pes que té, no? Recordem, el govern és el 40% del PIB, a la majoria de països, i, a més, té el poder doncs, de clavar-te els impostos que li doni la gana. Llavors, clar, tu legítimament vols dir no, jo és que vull un estat reduït. Però bé, però tu no pots començar per la divisa. És a dir, la divisa reflexa la realitat. Llavors, voler escapar d'aquestes divises, i a més es fa als governs, quan tota la nostra economia i la nostra societat està estructurada al voltant del govern, no?, i de pagar impostos, doncs no té cap mena de sentit. Perquè, per més que tu desitgis una cosa, doncs això no és Peter Pan, no? No pots volar, per més que tu diguis no, és que jo crec que puc volar, en realitat no pots volar. I aquí doncs s'està començant a demostrar que s'està fent la casa per la teulada.
Jo, Roger, la pregunta que feies de això, si ens feia gràcia encara que no les tinguéssim. A veure, a mi gràcia, les desgràcies alienes mai m'han fet. Dit això, em sembla un símptoma total del que és el capitalisme i el món en què vivim. Primer, un món precari. Ho havíem parlat també amb el tema de la secta de criptomonedes. Un món precari que tu tens carrera, màster i guanyes 1.000 euros al mes, i d'altra banda aquest capitalisme que t'exigeix doncs forrar-te ràpidament, consumir, i per tant aquesta via d'en teoria fer diners fàcils, doncs em sembla un símptoma total del capitalisme. I jo no tinc criptomonedes, primer perquè no en tinc ni idea, però a més perquè bueno, viure en el capitalisme és molt difícil, viure fora del capitalisme, dins del capitalisme, però home, si em puc evitar aquestes especulacions i aquests duros a quatre pessetes, doncs la veritat que ho intento.
Eduard, ahir, com que aquest era el tema de la setmana, sabia a més que avui en parlaríem, a mi em vaig fer explicar la qüestió de les criptomonedes per algú que en sap, com en Ion, i la conclusió que em vaig treure és la mateixa que en trec després de l'explicació d'en Ion, no? Que això, diguéssim, té a veure més amb la ludopatia, o sigui, el món de la criptomoneda, que no pas amb l'economia, diguem-ne, no? I que realment s'ha de ser molt llunàtic per tenir un negoci, per exemple, i acceptar que et paguin amb criptomonedes. És a dir, tenir la responsabilitat d'un negoci i de pagar unes nòmines i etcètera, tot allò que implica tenir una empresa i tenir un negoci, acceptar que et paguin amb criptomoneda, una cosa que és absolutament volàtil.
Mm-hmm. Ho hem de deixar aquí, companys. Jo ens tindreu una abraçada, cuida't, fins aviat.
Jo, escapa,
sí?
Com que ja saps que aquesta oferta l'he fet als oients diverses vegades, sí? Si volen invertir en cripto, jo els ofereixo l'alternativa, que és que vinguin i jo els robo la cartera.
Molt bé.
És més fàcil, no cal entendre tantes coses, ni monos, ni fotos de monos, ni coses estranyes.
Una abraçada a tots quatre, moltes gràcies. Fem una pausa,
bon
i ara tornem al suplement.
Bon dissabte.
El suplement amb Roger Escapa.